Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Porta un 80% o congelar els contractes de lloguer, entre d'altres. Sense el suport dels 5 diputats de Podem al Congrés, Pedro Sánchez no tindria prou vots per ser investit president. Atenció aquest matí, tots els que estigueu al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, perquè podríeu sentir el so d'una sirena com aquesta. No cal que us espanteu, perquè és un simulacre de risc químic per posar a prova el sistema d'alertes de 12 municipis de Tarragona i 2 de l'Ebre, que estan envoltats d'indústries químiques. Esteve Giral.
L'objectiu del simulacre és posar a prova les sirenes, comprovar que s'escolten correctament on s'han d'escoltar i aconseguir familiaritzar els veïns de zones amb risc químic del so d'aquestes sirenes. Que sàpiguen que quan això passi de veritat caldrà que es confinin a casa, a l'escola, a la feina o busquin un lloc sota cobert si és que estan al carrer. Avui a les 11 del matí, quan sonin les sirenes, no cal preconfinar-se. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil i explica què cal fer.
Escoltar la sirena i d'alguna manera els objectius és doncs, que les persones coneguin el so de les sirenes, l'escoltin, es familiaritzin amb aquest so.
Afectarà en total una població de 200.000 veïns on també s'enviaran alertes als telèfons mòbils.
Parlant de químics, el Departament de Salut recomana per primera vegada, atenció a aquesta notícia, atenció, per primera vegada el Departament de Salut recomana vacunar-se contra la grip als fumadors. La conselleria diu que tenen un risc més elevat de patir complicacions si agafen el virus i per això ara els prioritzarà. Com que a Catalunya una de cada quatre persones fuma, Salut ha adquirit 100.000 vacunes més que l'any passat per cobrir l'augment previsible de la demanda. La campanya començarà el dia 26 a les residències i el 16 d'octubre per la resta de grups. Rosalía està nominada al Grammy Llatí a la millor gravació de l'any per Despechar. L'Acadèmia Llatina de la Gravació ha donat a conèixer la llista de nominats i les colombianes Shakira i Karol G són les favorites amb 7 nominacions cadascuna. Les mateixes nominacions que té també un altre colombià, Camilo. Ja estan nominats Bizarrap, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Maluma i Cristina Aguilera. Anava a dir alguns d'ells que són els de sempre. La gala d'entrega dels Grammy Llatins serà el 16 de novembre al Palau de Congressos de Sevilla. I encara música, el piromusical de la Mercè sonarà a ritme de Rosalía, de Bad Giel, de Bjork, de Pet Shop Boys o de Daft Punk. Demà a les 6 en punt del matí. L'Acadèmia del Cinema Espanyol anunciarà aquest matí la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars. Serà a les 11 en un acte des de la seu de l'Acadèmia que presentarà l'actriu Bárbara Leni. Les finalistes són La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes.
20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola.
Mamá, ¿por qué soy así?
Así como, cariño.
Y Cerrar los ojos, de Víctor Erice.
¡Max!
La pel·lícula seleccionada viatjarà fins a l'Acadèmia de Hollywood i a finals de gener sabrem si passa el tall i opta a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera. El musical de Degoll de Gom, L'alegria que passa, triomfa als Premis Teatre Barcelona.
La vida passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Va guanyar 3 guardons durant la gala que es va celebrar ahir al Centre Artesà Tradicionarius. Millor espectacle musical, millor interpretació de musicals per Àngels Guanyalons i millor adaptació. Entre els altres premiats també hi trobem Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, com a millor espectacle, Austràlia, com a millor espectacle de proximitat, i Marc Artigau, el dramaturg i director i col·laborador del Món RQ, es va endur el premi al millor text original per L'illa deserta. El guardó de millor interpretació revelació va ser per Mariona Esplugues, pel seu paper a Boja. A tot això, el Teatre Lliure de Gràcia obre temporada aquesta nit amb el nou espectacle Quantes ganes de veure'l tu, de la calòrica Le Congrès ne marche pas.
Aquest ritme ternari de passos sincopats i lliscants havia estat prohibit als ambients aristòcrates anteriors a la Revolució per considerar-se
una cosa. És una comèdia sobre el Congrés de Viena, una comèdia política, que podrem veure fins al 22 d'octubre, però no sé, el van programar lliure, i la veritat és que no entenc com el van programar tan pocs dies, tenint en compte l'èxit que té habitualment la calòrica. Què vull dir amb això? Doncs no cal que busqueu entrades perquè ja no queden, ja s'han esgotat totes les localitats, Maria Cusó.
La companyia La Calòrica és tot un fenomen teatral. Mostra d'això és que ja ha esgotat entrades del seu últim espectacle abans d'estrenar-lo. Després d'èxits com Ocells o De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, la companyia estrena aquesta nit el seu desè espectacle, Le Congrès ne marche pas. Ho fa intentant deslliurar-se de qualsevol etiqueta i partint del Congrés de Viena del 1814 per reflexionar sobre la societat actual. Ho explica el dramaturg Iau Alonso.
Molt més que fer una classe d'història per explicar una cosa molt xula i molt interessant del segle XIX, volem parlar del moment en el que estem com a societat, amb un capitalisme que, bueno, vull dir, absolutament tothom està d'acord amb que ha arribat als seus límits, però nosaltres seguim aquí, doncs, com aquests senyors de fa 200 anys, ballant, menjant, xerrant, fent les nostres coses, construint una autopista, ampliant un aeroport, pràcticament aliens a què cal fer alguna cosa si volem assegurar la nostra supervivència.
L'espectacle barreja escenes tradicionals amb una veu en off que ofereix context històric i, com avança la companyia, té llargues seqüències en francès i amb sobretítols.
No, és que és que val molt la pena. I, a més, La Calòrica, que sempre treballa amb en Joan Iago com a guionista, un èxit abrumador. Repeteixo, no queden entrades. En aquests moments, a la punt final, i la tertúlia, que tinc unes ganes avui d'aquesta tertúlia per parlar del futbol femení, per parlar de la sexualització de les criatures, que déu-n'hi-do.
Quin ha sentit la necessitat de viure i gaudir d'experiències culturals? D'anar al cinema, de devorar novel·les i còmics, de retrobar-nos amb els amics, de cantar, escoltar, mirar, llegir i viure, de sentir l'emoció a flor de pell. És el que molts anomenen ganes de cultura, i per saciar aquesta necessitat de cultura hi ha tota una indústria cultural a la nostra disposició. Museus i arxius, biblioteques i llibreries, sales de cinema i de concerts, teatres, òperes, danses, sarsueles, circs, galeries, festivals... Fins a final d'any, el Cine Sènior porta els majors de 65 anys al cinema. Un dia a la setmana per 2 euros. Consulteu els llocs al web del Ministeri de Cultura i Deporte. La celebració Picasso 1973-2023 presenta Miró Picasso al Museu Picasso i a la Fundació Joan Miró. Del 19 d'octubre al 25 de febrer. I a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac, Picasso a la retina. Retrats d'artistes catalans. Del 21 d'octubre al 18 de febrer. I commemorem la mort de Glòria Fuertes i el centenari del naixement de Jorge Semprún llegint les seves obres. A les llibreries i a les biblioteques. Gaudeix de la cultura. Gaudeix del renaixement cultural. És una iniciativa del Ministeri de Cultura y Deporte.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de Busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis en total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de sorpreses, concretament de la que es van dur ahir l'Helena García Melero al programa Tot es mou, l'espai que ella mateixa presenta a TV3. Resulta que ahir l'Helena feia uns magnífics i espectacularment ben portats 55 anys, però és que a més, jo és que tinc una, ara ho puc dir, tinc una devoció per l'Helena García Melero, que em sembla que televisivament és una crac, però una crac, que hi ha poca gent que tingui, que la càmera l'adori, l'estimi tant com l'estima l'Helena, però és que a més és que és bona companya, és bona amiga, és bona persona, és fantàstica, té un equip meravellós i fa un programa que l'eleva ella sola. Doncs bé, estava el Tot es mou i ahir l'Helena feia aquests anys i què va passar? I què va pensar el seu equip? Llestos. Doncs que la millor manera de felicitar-la era portant a la seva mare, la Rosa Maria, en directe al plató.
No. Estic aquí.
No pot ser.
Molta sol i... On entra? Entra.
Efectivament, efectivament, si la van trucar... Si la... Què vols que et digui, Helena? De fet, la Rosa Maria ja havia trucat un parell de vegades en directe al programa. La mare havia trucat, però ahir li vam poder posar cara. Va ser en el tram final del programa, durant la secció de cuina amb la Maria Nicolau, i va quedar palès que va agafar a la Malena totalment per sorpresa.
Quin regal tan que, bonic, quina il·lusió.
Ui, després em dirà una altra cosa.
Però... No, sí. No, t'ho dic, em fa molta il·lusió.
Home,
mare.
No estava esperat,
això. M'has trucat, abans no he pogut agafar-te
no,
la trucada.
No, m'has agafat. Ja, no, tinc dos bacs si pensava... allà. No, 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 pensat jo vaig.
No, pensava venir-te, bueno, trucar-te ara, clar. Ja vam dir. Que bé.
Clar, la típica excusa que ara t'anava a trucar. Per molts anys, Helena, de bo.
El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Quina sentada, les 9 i 11. Ei!
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Són les 9 i 11 minuts. Saludem els habituals. Hola, Melero, com està, letrado?
Encantado de verle.
Igualmente. Hola, Anna Gómez, què tal? Bon dia. Bon dia.
No, sóc aquí, no, que no hi hauria cadires.
No, sí, no, no, és que avui això hi ha una gentada de por aquí. Hola, Ferran Casas, què tal? Bon dia.
Bon dia, doctor Basté.
Bon dia, bon dia. Ramon Rovira, com està vostè?
Bon dia, professor.
Bon dia, molt bé. Molt bé, aquí estem. I avui saludem Laia Coll, que és que ja no sé on és Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bon què dia. Tal? Bon dia.
Quan vas arribar de Madrid ahir?
Doncs vaig arribar just per agafar un taxi i anar a Montjuïc a fer el Barça envers de Champions.
Per tant, vol dir que vas marxar de Barcelona a les...
A les 8 menys 20 del matí, vaig agafar un AVE.
I vas arribar a les 8 de la nit.
Vaig arribar una mica abans. Vaig arribar ja per fer bé el postpartit. Vaig arribar a Barcelona a 6:45 de la tarda.
A 6:45. Vas tocar la paret de Madrid i vas tornar a venir.
Exacte.
Bueno. No, no, és que ara ho parlarem. Saludem Edurne Concejo. Ah, el tenim amb, que m'apunta aquí, ok. Ok, què? Val, sigui, falta aquí. Vale. Edurne Concejo, què tal, com estàs? Bon dia.
Cansada.
Cansada, no m'estranya.
Intenses.
No m'estranya, no m'estranya. I... exjugadora de la selecció espanyola de futbol, que ahir vam parlar amb ella, la Marta Corredera. La Marta, bon dia.
Molt bon dia, Jordi.
Fa molta il·lusió que siguis aquí.
I a mi, Xeri.
I per parlar d'aquest... Això em sembla inconcebible, impresentable. Hola, Tian Riba, què tal?
Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
Em sembla inconcebible, impresentable, i... Jo us donaré la meva opinió, i vull que comencem aquí, i ara anirem amb l'Oriol Jové, que és a Oliva, a València... Jo crec que encara falten alguns capítols per escriure i jo considero encara que allò d'aquesta nit continua sent intolerable. Continua sent intolerable. Jo no sé què ha passat, però continua sent intolerable. Què ha passat aquesta nit? Oriol Jové, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Aviam, pots explicar als que us acabeu de llevar, sapigueu que aquesta nit hi ha hagut una reunió que s'ha acabat cap a les 5 de la matinada, imagina't, on hi havia les jugadores de la selecció espanyola femenina, obro parèntesi, físicament està bé per jugar un partit d'aquí 48 hores fer això, tanco parèntesi. Han hagut de fer una reunió, hi havia el secretari d'Estat per l'Esport, hi havia gent de la Federació Espanyola, hi havia les futbolistes, i què ha passat en aquesta reunió, Oriol?
Doncs, mira, han estat més de 7 hores de reunió, com deies, s'ha acabat al voltant de les 5 de la matinada, i, vaja, no hi ha hagut cap conclusió molt, molt clara a la sortida d'aquesta reunió que els periodistes esperàvem amb candeletes a l'exterior d'aquest hotel aquí a Oliva. L'únic que s'ha dit és que es crearà una comissió a tres bandes per executar els canvis que demanen les futbolistes. Per tant, si algú s'esperava que al final d'aquesta reunió doncs, hi hagués el cap de Montse Tomé o hi hagués el cap de Rafa de Lamo, hi hagués el cap de Pedro Rocha, doncs se'n va quedar amb les ganes, perquè tot això, si més no, s'ajorna als propers dies i les jugadores fan un vot de confiança a la federació i, tret d'aquestes dues excepcions, que ara, si voleu, podem comentar, doncs 21 de les jugadores de moment fan un vot de confiança i per ara jugaran amb la selecció com a mínim els dos partits que venen, tant aquest divendres a Suècia com dimarts de la setmana que ve contra Suïssa. A expenses, evidentment, aquest acord in extremis que celebraven totes les parts, almenys sobretot ho va fer Víctor Francos, el president del Consell Superior d'Esports, evidentment, doncs, a expenses que es produeixin aquests canvis estructurals que s'han d'abordar en els propers dies.
Esclar, perdona, una pregunta des d'un punt de vista lògic, sí, que seria el més futbolístic. Avui s'entrenen aquesta gent?
Sí, un dels representants federatius, el president del comitè femení, Rafa de Lamons, va explicar que a partir de les 12 del matí, perquè clar, evidentment se'n van anar a dormir les jugadores més enllà de les 5 de la matinada, que a partir de les 12 del matí s'activaria una mica la maquinària i que sí, que les jugadores avui s'entrenarien, a excepció d'aquestes dues que tenen permís per marxar, per tornar cap a casa sense que se les sancioni, doncs està previst que s'entrenin, no sabem l'hora, i que avui facin nit aquí també a Oliva i que a partir de demà ja se'n vagin cap a Suècia directament, a través de l'aeroport de València.
Hi ha unes declaracions de Rafa de Lamo, que és el president del comitè de futbol femení, és un altre dels històrics. O sigui, a mi tot això em reporta als anys, i ho vaig dir l'altre dia, em reporta als anys 90. Em reporta a la sèrie aquella que va fer el Jordi Évole sobre la Liga de los Hombres Extraordinarios, que era aquella època que Jesús Gil feia un programa a Telecinco que es deia Les Noches de Tal i Tal, on sent president de l'Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella es banyava amb un jacuzzi o amb unes cadenes d'or aquí penjades al coll, amb unes noies al costat que li feien com d'espelmes, i que l'únic que patíem era per la seva integritat, per si hi havia si les cadenes d'or tenien un xispasso amb la llum de la piscina i corria el risc de cremar-lo. Però també hi havia tot aquell personal, que Luis Cuervas, president del Sevilla, Gerardo Martínez Retamero, president del Betis, Ramón Mendoza amb la seva quadra de cavalls, Manuel Ruiz de l'Opera amb la seva sagristia a casa seva. Vull dir, una època com molt casposa, i la capital de la caspositat estava a la Federació Espanyola de Futbol, o sigui, era la capital. On està la capital de la caspa? Doncs a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. I llavors tenia unes seus que estaven determinats clubs de futbol i en determinats presidents, que no només era masclisme, és que era tot, és que era antiguitat, era antic, era rona, que era tremendo. Bé, Rafa de Lamo és un d'aquests noms històrics. Doncs bé, Rafa de Lamo ha fet unes declaracions que dic, ja estem amb aquella cosa. Ya estem amb aquella cosa. Escolteu.
¿Usted seguirá en el cargo?
Sí, claro, ¿por qué no?
Que pidieron en el comunicado la reestructuración del área de fútbol femenino y usted es el presidente.
Si te enseño los audios que tengo de ellas, opinarás al revés. Sí, ha habido una buena armonía, que es lo que buscábamos, entendimiento.
¿Considera que había división entre las jugadoras?
Yo puedo pensar que sí. No ha habido ninguna presión.
Los cambios,
ni hemos hablado de sanciones, ni hemos hablado de amenazas.
Aquestes declaracions que diuen moltes coses que ara comentarem de seguida, també ens porten un altre tema. I és que el secretari d'Estat per l'Esport no ha tancat el tema. O sigui, és evident que molta hora és de reunió, però que el secretari d'Estat per l'Esport el tema no l'ha tancat. No l'ha tancat. I que aquest senyor està fent una amenaça. Llavors m'agradaria que... aviam, comencem per la Marta Corredera. Marta, coneixes tu aquest senyor?
Sí.
I?
Pues és molt més cuerdo de lo que semblen aquestes declaracions.
Va.
Vull dir... Jo, sincerament, és una de les persones que més ha fet pel futbol femení a la federació. Des que està ella, han canviat moltes coses, i de fet va ser el primer president autonòmic que va presentar la dimissió després de tot el que va passar amb Rubiales.
Això diu molt a favor d'ell, certament.
Exacte. Al final, sé que les jugadores confien en ell. Em consta. Jo crec que el seu missatge, és veritat que potser les paraules i el moment són desacertades, però el seu missatge segurament va més per dir, escolta, les jugadores confien en mi, les jugadores estan en mi, m'ho han demostrat, que passa que és veritat que no ha de dir, puc ensenyar els, o tinc els àudios, si veieu els àudios, això no ho ha de dir. Però per mi és la persona adequada per tornar a agafar una miqueta el timó en aquesta situació tan difícil.
Edurne?
Sí, sí, estic d'acord, ja té més coneixement de causa encara. Fa molt temps que Rafa de l'Amo està vinculat al futbol femení a la federació. Ha ajudat molt a crear aquest principi d'estructura que hi ha i no seria el principal problema que té ara mateix. A mi el que em deixa la nit o el matí és aquesta sensació de satisfacció d'una banda, perquè sembla que es comença a desencallar, és evident, com deies, que queda molta feina encara per fer i moltes coses a tancar, però alhora aquesta sensació de calia arribar fins aquí, calia fer passar les jugadores per aquesta humiliació d'acudir contra la seva voluntat, calia intervenir tan tard. Jo crec que el govern fa temps que hauria d'haver-se assegut, haver agafat un telèfon. Ahir mateix sentíem a Víctor Franco reconèixer que no havia parlat encara amb les jugadores, que començava. No pot ser. Era evident que la federació no tenia cap mena d'intenció de dialogar amb les jugadores. Fa un any que va esclatar el conflicte amb les 15 i no s'ha arribat a cap solució. Ahir, després d'una reunió de 7 hores, ja tenim un principi o un vot de confiança, no? de les jugadores, de dir, bueno, vale, ens en refiem, fem aquesta taula a tres bandes i intentem desencallar la situació. Jo crec que arriba molt tard i a mi em fa molta pena i m'indigna molt que les jugadores hagin hagut de passar per tot això perquè se les escolti.
Laia Coll?
La nit d'avui deixa encara alguns interrogants a resoldre, però vull pensar que el vot de confiança, arribats a aquest punt per part de les jugadores, no és gratuït, que hi ha unes certeses al darrere que finalment es produiran aquests canvis tan necessaris. Em sorprendria que ara haguessin decidit continuar sense que hi haguessin aquestes garanties. Crec que hem d'aplaudir el que han fet les jugadores per portar la Federació Espanyola al límit on l'han portat aquesta nit, que han sigut molt valentes perquè enfrontar-se al poder i hem vist com funciona aquesta estructura, tota la caspa, tots els errors que hi ha al darrere. Crec que han sigut molt valentes, que ha estat exemplar, que la unió entre elles ha estat clau, malgrat que hi haguessin diferents punts de vista, perquè al final és un grup molt, molt gran i poden haver-hi diferents pensaments, però crec que la unió, que l'objectiu comú, que ara sí s'ha posat el col·lectiu per davant de l'individual, a diferència del que va passar fa un any amb les 15, i que més enllà de que ara s'han de garantir, hi ha d'haver-hi un procés que es garanteixin aquests canvis, tot el que ha passat, no només a nivell esportiu, a nivell del futbol, sinó en general com a societat i amb el govern al davant, amb la responsabilitat que li toca als polítics, hi ha d'haver-hi una reflexió profunda i uns canvis en les lleis perquè no es torni a portar mai a les dones, perquè entenc que va més enllà de l'esport en una situació com s'ha portat a les futbolistes, perquè estic convençuda que en futbol masculí mai hauríem arribat a aquests extrems.
Val, hi ha una... Clar, ara explicava l'Oriol Jové des d'Oliva, al País Valencià, que hi ha dues jugadores que han decidit marxar. Sabem qui són?
No hi ha informació encara de qui són.
Hores d'ara no. Jo crec que tothom està encara dormint.
Sí.
Jo, a veure, Patrick, tu dius dues futbolistes i dius Mapi i León amb les declaracions que va fer allí, i Patrick Jarro també són dues futbolistes, més enllà també de Mayor de la Real Societat, però que no té l'exposició mediàtica que tenen les jugadores del Barça, que van renunciar a moltíssim, a molt, perquè es van quedar a casa quan les seves companyes van ser campiones del món. Jo crec que totes les jugadores que es van quedar a casa, perquè de les 15 ni van haver-hi unes que van tornar, ni van haver-hi unes que es van posar a disposició de la federació, i llavors va ser Jorge Vilda qui les va descartar amb una decisió tècnica, i n'hi van haver-hi que van dir, jo aquí no torno perquè hi han hagut els canvis. Entenc que aquestes jugadores el que han hagut de passar ha sigut un procés molt dur i que les han portat allà totalment obligades i sense que hi hagués una comunicació prèvia. Però crec que hem d'esperar doncs, que es pronunciïn, a saber si són elles, i de la mateixa manera que se'ls ha donat la possibilitat, a l'espera de saber qui són, que puguin marxar a casa i se'ls ha garantit que no seran sancionades, espero que també li donguin la mateixa oportunitat a Clàudia Pina, que també està convocada ara mateix amb la selecció sub-23, el que crec que ha estat una humiliació per part de la selecció espanyola, perquè també va ser una de les 15 que es va quedar a casa i que no va voler tornar a la selecció.
En tot cas, quan estem parlant del que està passant, hi ha un element molt important, i ara m'ho veig en perspectiva més ampla. És a dir, aquesta última... Aquí li hauria de preguntar al letrado. Aquesta última Aquest últim pols significa que hi ha dues jugadores de moment que han renunciat a anar amb la selecció espanyola. El verb renunciar a Espanya és un verb que històricament a l'esport està castigadíssim. O sigui, això de renunciar a la bandera espanyola, és a dir, recordo el cas d'Oleguer Preses, el cas d'Oleguer Preses es va negar a jugar amb la selecció espanyola, però va fer-ho d'una manera molt, molt elegant, a través d'una persona extraordinàriament elegant i inoblidable, que és Luis Aragonés. Van a veure Luis Aragonés, el seleccionador espanyol, i va dir, jo no vull tornar. Ho van parlar en privat, vas dir, escolta'm, jo no m'agrada la teva decisió, però la respecto i, per tant, no tornis, jo et cobriré.
És que és com es resolen aquestes situacions, com s'haurien de resoldre si tu no vols anar,
clar,
ho has de dir i clar, ho han d'acceptar.
Una cosa és un jugador, en el cas de l'Oleguer, i que més no era la gran estrella de la selecció espanyola, i era un jugador, i es va poder resoldre de forma civilitzada, i l'altra cosa és quan són una vintena de jugadores, quan és pràcticament tot l'equip en bloc. En tot cas, sí que jo crec que aquesta llei, això apuntaves, és absolutament irracional, no? Perquè al final obligar algú a jugar amb la selecció espanyola, a més, quan és futbolista professional, que es guanya la vida, es pot guanyar la vida doncs a l'estranger o aquí, jugant professionalment amb un equip de futbol, no ha de tenir per què anar amb una selecció espanyola si no vol, i aquesta amenaça de retirar la llicència federativa i tot això, a mi em sembla absolutament inexplicable. Si aquestes futbolistes, a més de fer caure determinats murs a la societat i dins de la Federació Espanyola, també serveixen per poder canviar aquesta llei de l'esport estúpida que obligue els jugadors a fer una cosa que tal vegada no volen fer, perquè no els hi ve de gust jugar amb una selecció, perquè no se senten espanyols, perquè no volen participar en un europeu o en un mundial, normalment tots volen, però pot haver algun cop algun que no vulgui i que només vulgui dedicar-se al seu club, o com el cas de l'Oleguer Preses, doncs que no se senti espanyol, que no se senti interpel·lat per jugar amb aquesta selecció. Per tant, és una llei que no té cap sentit i que, home, ja, doncs, la veritat, estaria molt bé que pel protagonisme i el paper i la valentia que estan demostrant aquestes jugadores, doncs també es pogués derribar, diguem-ne, aquest mur.
Letrado.
Home, ja seria curiós, parlant del que parleu, que aquí hi haguessin unes amenaces condicionals, que això sí que és un delicte. És a dir, si no fas tal cosa, et passarà tal altra, que no té per què ser delicte el que et passarà, però pot ser qualsevol cosa injusta que et pugui perjudicar.
Però això es va dir,
això és el que hi ha, no?
Això, clar, això es va dir. Si pot retirar la llicència federativa.
Coaccions no, però unes amenaces condicionals podien ser.
Un moment. Ara Gómez, Lleida, perdona, Ramon. Ana.
No, vaja, jo, en quant a la de l'obligatorietat d'anar a algú, ja en li va passar això, te'n recordes? Quan els seus pares van considerar que era massa jove per anar a la selecció espanyola i després pràcticament no el van tornar a cridar. És evident que la llei de l'esport diu una cosa. Jo el que trobo més curiós és que la federació és una entitat autònoma i que, per tant, el govern no pot obligar a res a la federació, ho han de dialogar tot, i d'altra banda, sí que la llei de l'esport implica que la federació pot penalitzar durant 15 anys sense llicència federativa les jugadores. Aquesta autonomia de la federació no l'acabo d'entendre.
Perdona, et diré una cosa que et quedaràs molt parada. Saps, ara em diu un molt bon amic, saps quines són, el que diuen que són les dues úniques federacions de futbol que és obligatori anar a la selecció, no de futbol, d'esports, que és obligatori anar a la selecció si et criden? Espanya i Xipre.
Sí, és clar, és que no té cap sentit, vull dir, no estem a l'època de l'esclavitud, no sé, no, és que això ja no hi veia sentit quan li va passar al Boyan, quan li va passar a l'Oleguer i d'altres esportistes, i ja no et dic el que ha passat amb les noies, aquest abús de masclisme, abús de poder, soberbia, lo de les noies és que no té nom, és a dir, la desigualtat és tan abismal i no es fa res, i ara intenten amb aquest maquillatge, doncs, intentar una comissió tripartita, que no es tracta d'una comissió tripartita, es tracta dels fonaments d'aquest abús de poder i masclisme i soberbia absoluta que té la Federació Espanyola envers l'esport femení, no solament el futbol, doncs que s'ha d'aprofitar l'oportunitat que mediàticament sembla que la societat doni suport per trencar aquest sostre de vidre d'una vegada i començar de nou. No es pot demostrar el teu potencial si no tens ni unes instal·lacions per jugar ni unes botes com Déu mana i has d'anar amb un avió de tercera. Vull dir, és que això és de primer d'esport, i aquestes noies com han de jugar divendres amb aquest desgast moral i emocional? És que és intolerable.
No? Ara ho parlaré també amb la Marta Corredera, perquè aquí hi ha un altre, que sigui un partit divendres, i no sé si això està ben tancat o no està ben tancat, però encara jo aquí veig coses rares. Ramon Rovira.
No, deixa'm dir una cosa. Jo crec que, en general, els mascles ens haurien d'estalviar bastant opinar sobre qüestions que fan referència en aquest cas concretament a l'esport femení, concretament a les coses que s'afecten al món de l'esport femení, però partint d'aquesta base, que jo crec que nosaltres tenim menys a dir del que pugui tenir en general les que sou principalment les afectades, sí que hi ha una cosa que puc dir que més afecta directament el nostre gènere. Aquí, independentment del que us ha passat, del que ha passat a la selecció espanyola, a les jugadores campiones del món, hi ha una actitud que a mi em sembla absolutament increïble i que no entenc si per por, si per d'alguna mena de respecte estrany, no acabem d'abordar a fons, que és l'actitud dels jugadors masculins. Jo aquests tios em semblen uns purs covards. Uns covards de la pitjor condició. Perquè quan passa una cosa d'aquest tipus, la que està passant amb una selecció, que són les seves companyes, en aquest cas femenines, que no hi hagi una posició unànime d'ells, que evidentment, si ells es planten, et asseguro jo que cau la federació, allà no queda ni el Tato, ni el Tato, i que no facin res. Que hagin sortit, que jo sàpiga, dos jugadors només a donar suport a les noies o a les jugadores de la selecció espanyola. Que no s'hagin mogut, ni que hagin dit en el seu moment, escolti'm, si aquest tema no resol, nosaltres tampoc juguem. Això és el que més em sembla absolutament increïble des d'un punt de vista ja no únicament de companys, sinó fins i tot de la pròpia societat en la qual estem vivint.
Perquè hi ha molts jugadors que són rics, egoistes, i que pensen que la seva carrera és molt curta.
Escolta'm, però aquesta segona consideració gairebé te l'haguessis pogut estalviar, perquè ja ho sabem. Egoistes. Que evidentment pensen per ells, que saben perfectament que segons quins passos fan no tornar a jugar més amb la selecció espanyola, si bé està.
Però això
justifica que siguis un covard.
Deixa'm aquest cantó d'aquí, anem a l'altre cantó, perquè que vull parlar, i tenim aquí la Marta Corredera precisament d'aquest tema. Aquest amic m'envia, més coneixedor del món del futbol, m'envia un altre comentari que em sembla molt interessant. Diu: és tot molt esperpèntic que acceptin continuar amb aquesta entrenadora que les ha traït des del primer minut. Estan mal assessorades. Totes les guerres deixen ferits, i si la volen guanyar, toca ser fermes. Si l'ambient durant el Mundial segurament ja era difícil, no vull imaginar el que serà el viatge a Suècia. Tu què creus, Marta?
A veure, primer m'agradaria dir-li al Ramon que estic d'acord en la part que dius tu dels jugadors, i ho vaig deixar clarament ahir quan vam parlar per telèfon al matí, però per mi no és un tema només de les dones, no és un tema només de que els homes no hagueu d'opinar en aquest tema, és un tema de societat, de respecte a la dona, de respecte al que ens hem guanyat al camp i al que ens estem guanyant durant molts anys, no? No és un tema de futbol femení, de futbol masculí, és un tema de tots, és un tema de societat, i aquestes dones han fet, o han donat, per mi una lliçó de com s'han de fer les coses, no? De que si van totes unides, i nosaltres al final moltes vegades ens queixem de les pensions, de no sé què, del govern, però no fem res. I aquestes dones han sigut exemple d'actuar i de fer coses i d'anar amb els seus principis per davant. I això no es tracta de dones i d'homes. Jo crec que molts homes haurien d'agafar exemple d'això i haurien d'ajuntar-se per respectar la dona en molts àmbits, no només de portes cap a dins a casa, sinó als estaments, a la societat, a tot. I per mi la selecció queda molt tocada, òbviament queda molt tocada. No sabem què van parlar ahir, perquè va ser una reunió molt llarga, encara és d'hora, no hem pogut parlar amb gent de castellà i que ha viscut la situació, però el grup queda tocat. Òbviament, menys una jugadora que està allà, la resta estaven unides. Està clar que el gruix del grup està unit i està fort. A mi em preocupa Atenea perquè va anar contra la corrent de les jugadores, i em preocupa com pugui estar ella i el que pugui viure a partir d'ara allà. Em preocupa Montse Tomé, que vam veure que va començar la seva era com a seleccionadora mentint davant de tots, perquè això és una obvietat, i em preocupa fins a quin punt les jugadores seran capaces d'oblidar això i de restaurar la confiança en la nova seleccionadora, no? Perquè l'ambient, sense cap mena de dubte, serà tens.
Hi ha una pregunta que em sembla interessant. Laia Durne, Marta, que és: per què es van plantar les 15? O sigui, la gent ha de saber per què es van plantar aquelles 15 jugadores i per què es van desplantar gairebé totes, perquè la majoria de la gent jo crec que no ho té clar encara. Què ha passat exactament?
Jo crec que...
Edurne.
Sí. Jo crec que hi ha un canvi entre quan esclata el conflicte de les 15 i el conflicte que esclata ara. Ara han sigut molt més clares. Quan esclata el de les 15, no van gestionar bé a nivell comunicatiu aquesta crisi. Per tant, van entendre van pecar d'innocents, van entendre que podien dialogar directament amb la federació i que no havien d'anar a la premsa a explicar res, que amb qui havien de parlar era amb la federació. Però la federació va posar en marxa la seva maquinària mediàtica i les va arrasar completament. Per tant, van perdre l'oportunitat d'explicar que el que volien és el que després han anat repetint, una estructura professional. Són jugadores que han crescut als seus clubs, que han guanyat Champions, que estan vivint en un entorn absolutament professionalitzat, on la federació no les ha acompanyat, on no tenien un cos tècnic de garanties, on tenien un entrenador al que li faltava formació i que no tenia cap mena d'experiència, que la seva primera experiència una banqueta va ser a la pròpia federació. Volien tota aquesta estructura. Es va vendre al Mundial com un èxit que les jugadores tinguessin nutricionista. Hi ha clubs, no el Barça, no, clubs amb un pressupost molt inferior que fa anys que el tenen. Això no és un èxit. Per tant, el que volien era una estructura professional. Bé, el moment en el que es produeix a la final del Mundial, aquestes imatges amb Rubiales, ja no només el petó de Jenny Hermoso, sinó tota l'actitud de Rubiales i tot el, esclata tot el posterior, les jugadores ja fan un altre canvi, ja apuntant a tota l'estructura, aprofiten per explicar que fa molts anys que viuen en una estructura on hi ha moltes deficiències, on no se les ha respectat des de fa molts anys, on han hagut de lluitar a cada convocatòria per coses que no haurien de lluitar. Hem sentit a Aitana, a Alexia repetir fins a la sacietat que elles volen jugar i que desgasta moltíssim. Ho deies tu ara, Basté, que com han de jugar divendres un partit? Doncs és que estem parlant de jugadores que se jugaran un bitllet als Jocs Olímpics després d'haver-se passat una nit sense dormir negociant les seves condicions per poder jugar a futbol. D'això estem parlant. Per tant, és molt fàcil i s'intenta assenyalar molt a les jugadores des de fora. És que no han sigut clares, que siguin clares. No, ara han sigut clares. Han assenyalat que és necessària una reestructuració. No han demanat dimissions més enllà de la de Luis Rubiales, que ja s'ha produït. La resta no són dimissions. Han demanat reestructuració. És a dir, no volem a prop aquesta gent. Volem reestructurar tota l'estructura del futbol femení.
Laia, tu creus, tu creus que la seleccionada pot continuar?
Jo crec que l'altre dia amb la roda de premsa es va fer un tret al peu, perquè no és manera de començar un nou projecte sortint i mentint. A partir d'aquí s'ha de veure què s'han dit aquesta nit. Jo espero que aquesta nit s'hagin dit les coses a la cara, hagin parlat amb claredat i que si realment hi ha un vot de confiança que es faci foc nou per part de tothom, perquè no serveix de res si ara tornem a posar els problemes sota una alfombra i continuem endavant. És un moment que s'ha d'aprofitar per fer foc nou i aquí vull entendre que si la seleccionadora continua és perquè hi ha unes garanties al darrere.
Són les 9:37. Un moment, sisplau, de seguida acomiadaré l'Oriol Jové, perquè jo crec que deu estar cap per avall com els ratpenats, perquè és el que han anat a dormir encara, i l'acomiadaré i li preguntaré si hi ha algú que ja s'ha despertat, perquè potser s'ha despertat. De fet, algú s'ha despertat i d'aquí una estona serà el món a RAC1. Es diu... Va, d'aquí un moment.
El sistema arbitral de consum és un servei públic i eficaç per resoldre desacords en les relacions de consum. Entra a justopareso.consumo.gob.es i descobreix com. Ministeri de Consum, Govern d'Espanya.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Els iogurts La Fageda són el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat i amb el màxim benestar animal. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. I això no té preu. O potser sí. La Fageda. Iogurts com ningú més els fa.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Ho, ho, ho. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara.
Ho, ho, ho.
no et surten les croquetes tan bones com les de la teva àvia és tan cert com que cada dimecres i dissabte a Aldi hi ha productes nous de basar. Vine a Aldi i descobreix una gran varietat d'electrodomèstics per equipar la teva cuina des d'aquest dissabte a preus baixos, com la batedora de mà a només 14,99. Així de fàcil, així d'Aldi.
Senyor, plaça de Catalunya de Barcelona.
Doncs a veure, és que estem a Girona. A veure com t'ho explico. Hauries d'agafar aquest carrer a la dreta, després el segon a l'esquerra, després... Bé, mira, que agafo el cotxe i t'hi apropo jo, que són 3 horetes de res.
Aquest 29 de setembre pots convertir-te en amo del temps si guanyes el pot especial d'Euromillones de 130 milions d'euros. Així que tindràs tant de temps que no t'importarà perdre'n una miqueta. Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta correos prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de sus salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim, pam. Crystal crack?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services. Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros en pneumàtics Pirelli. Les millors ofertes arriben quan més ho necessites. Vine al teu taller Rodi o entra a Rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
19 minuts i les 10 en punt del matí. Oriol Jové, algun comentari més des d'Oliva?
Bé, escoltant-vos, no és informació, és opinió, però vaja, escoltant ahir també la Laia Coll, el Tu diràs, que explicava doncs, amb l'ansietat que fins i tot alguna jugadora havia viscut la jornada d'ahir, al final també pot ser un gest d'unió per part de les jugadores l'acceptar que el Gran Gruix vagi a jugar aquest partit a canvi també una mica del compromís per escrit, que era una de les coses que reclamaven en aquesta reunió de matinada, que no hi hauria sanció si alguna es negava a anar amb la selecció. Va ser una jornada ahir molt dura per les jugadores. Van viatjar amb elles, de fet, des de Barcelona amb les 8 internacionals del Barça. Us podeu imaginar les cares llargues que portaven, especialment les dues jugadores que han renunciat a jugar un Mundial de Futbol i a guanyar-lo, que això és molt gros, precisament per defensar aquests principis i per defensar doncs, totes aquestes qüestions que estan damunt de la taula. Per tant, és cert que en certa manera, escoltar Amanda Gutiérrez és tranquil·litzador, la presidenta del sindicat FutPro, però jo crec que en el dia d'avui serà molt important escoltar o llegir el que puguin dir doncs especialment aquestes dues jugadores que encara no ha transcendit la identitat, tot i que ens les podem imaginar, les podem intuir el que diguin al llarg del dia d'avui.
Descansa, Oriol. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
Perfecte. Només apuntar sí. Que l'entrenament està previst per 5:45. L'entrenament de les jugadores a 5:45 de la tarda. La primera... Vaja, el primer punt de trobada que tenen avui, almenys han d'estar despertes a la 1, que és quan està prevista, segons el planning que ha facilitat la federació, el dinar. A la 1 està previst el dinar. I a 5:45 de la tarda aquest entrenament aquí a Oliva.
Gràcies, Oriol. Bona feina.
Fins ara.
Tian, què dius?
No, és que... No oblidem. perquè ja ens sembla que ha passat molt de temps, o no sé. O sigui, aquestes noies van guanyar un Mundial de futbol.
Avui fa un mes. Just avui.
Sí. Mira. I l'alegria d'haver guanyat un Mundial de futbol va durar un quart d'hora. Per la mala gestió que ha fet la Federació Espanyola de Futbol.
El president.
El president, i pel que diuen, no només el president.
No. El que llavors... dic és que... Un moment. Sentim una cosa. Ara diré una barbaritat, eh? No m'agafeu el titular, perquè és que estem en una època que tu m'agafa el titular. I no. Que és que, en el fons, el petó ha anat bé.
Totalment.
Gràcies, Laia. Saps què vull dir? És a dir, el petó...
Si no, seguiríem igual.
Clar.
Ha generat la crisi.
Per mi això és el greu, precisament.
Abans parlàvem que... I la gent pregunta, però realment què demanàvem les 15? Bueno, potser demanàvem fets que no eren demostrables, perquè no tenien imatges, o perquè no tenien vídeos, o perquè no ho podien demostrar. Hi ha hagut de passar alguna tan greu, com els gestos del senyor Rubiales al palco, o... el petó a la gent Hermoso, perquè la gent se n'adoni que aquestes jugadores potser sí que tenien raó.
Què, perdona, què passava? Que deies que no, perquè no els farien cas, què passava exactament?
Abans de tot sí, això, bueno... o sigui, tu et refereixes a el que demanaven les 15,
sí,
no?
Sí.
Bueno, al final, clar, és que tampoc em correspon a mi ser...
La portaveu.
Clar, si elles realment ho han volgut mantenir... Elles,
però l'actitud clar... del petó, per entendre'ns, era repetida en anterioritat?
Bueno, Rubiales sempre ha sigut una persona molt propera, o ha intentat ser molt propera.
Però massa i tot.
Cadascú que ho interpreti com vulgui.
Sí, tocona.
Bueno.
Ja fotem, propera és una cosa i...
Bueno, és que... És el que... Ostres, és que clar, jo ara també tinc un paper difícil, perquè les meves companyes han decidit portar-ho tot internament. Oh. Va ser de la federació la que va començar a filtrar coses, perquè elles ho van voler fer com Déu mana, no ens oblidem. Uh-huh. O sigui, elles realment, públicament... es va filtrar tot per part de la federació.
I espera't, ja ho
bueno,
hem vist.
Bueno, sí, encara quedarà.
I espera't, que han de sortir els whatsapps encara.
Encara quedarà, però clar, per mi el principal, la principal cosa que demanaven les jugadores, com diu l'Edurne, és que volien donar una passa o dos més endavant en quant a professionalitat, en quant a preparació, en quant a futbol. Perquè elles veien que els clubs han evolucionat, el futbol ha evolucionat, han arribat a Champions amb el Barça, han arribat a semifinals... cada vegada hi ha més nivell a Espanya, i el que elles demanaven era que volien canvis, i van exposar a la federació certs fets per les que elles pensaven que necessitaven aquest canvi.
Això algun dia ho sabrem.
Jo confio en que no, i ara se'm tirarà tothom a sobre, però jo confio en que no, i et diré més per què. A mi no m'agradaria que se sabés, perquè és puro morbo.
D'acord.
És puro morbo, i és puro... O sigui,
no hi ha res... Perdó, per no, hi ha gent... res, no hi ha res il·legal?
No, jo crec que no.
Val. No, és que és molt important.
No, és molt important,
això.
A mi em fa molta ràbia aquest tema, Jordi, perquè em fa la sensació que tota aquesta gent que demana no, però que diguin fets, que parlin... És gent que no ha estat amb el futbol femení des de X anys enrere, i que només volen saber coses per morbo i per
que i per salseo.
I això ho sento molt, però m'emprenya molt a mi.
Ja, dona, però perdona un segon, l'abús de poder és il·legal, eh?
Exacte. Bueno, no sé.
Bueno, Melero.
Depèn.
Com?
Que depèn. Hi ha l'abús de poder que implica que es cometi un delicte, sí, però hi ha abusos de poder que no necessàriament porten a la comissió d'un delicte.
Que són èticament reprovables
i tal. I torno a repetir, Ramon, el que dèiem, que són tancat, i que elles entenen que tenien raó, és que hi han coses que fa 10 anys no eren vistes des d'un punt de vista, ja no legal, ni immoral eren, és que no eren ni immorals.
Bueno, i avui en dia encara hi ha gent que aquest fets o aquestes situacions les segueix veient normals, per educació, per edat, pel que sigui.
Que ja és un problema d'exemplaritat. Correcte. És dir, la federació hauria d'anar per davant dels clubs. És dir, si els clubs s'estan professionalitzant, els clubs que regeixen per les lleis del mercat, diguem-ne, el món del futbol és un món absolutament capitalista. Tant produeixes, tantes samarretes vens, tantes entrades, tants drets de televisió, tant li paguem a Messi o li paguem a Alexia Putellas, no? Pot dir això un club com el Barça, ens agradi més o menys, però en el cas de la federació no hauria de ser així, hauria de marcar una exemplaritat, perquè la federació no és un negoci i no és una entitat privada, no s'hauria de regir, diguem-ne, per aquestes normes capitalistes, i hauria de marcar una exemplaritat de cap a on es vol que vagi la societat, i hauria de tenir unes... si en algun lloc té sentit que no hi hagi diferències en les condicions per exercir l'esport entre els homes i les dones, és el món de les seleccions, el món federatiu, en aquest cas.
Ja, què volies dir?
Sí, no, volia acabar l'argumentació, perquè deia, fa un mes van guanyar un Mundial de Futbol que, amb molta més rapidesa, diguem-ne, que l'equip masculí, que ha trigat molts més Mundials a guanyar. I, per tant, guanyen un Mundial de Futbol en contra de tot i de tothom, en realitat. El Santi Segurola deia fa no gaires dies, i em sembla que ho feia en un article a La Vanguardia, el món del futbol és un món conservador, però alhora és un mirall de la societat. I crec que aquí el que ha passat és justament això, que el món del futbol, totes aquestes estructures són unes estructures conservadores, masclistes, etcètera, però com ha passat a la societat, hi ha un grup de dones que han decidit tirar a terra una paret. I el que estem veient, no sé quina figura retòrica s'ha de fer servir, però és això, és un mirall del que està passant a la societat. Per tant, benvinguda sigui tota aquesta crisi que hi ha hagut, perquè igual que està passant a la societat, en el futbol també hi hagi uns canvis. Ara bé, mentrestant, i crec que també està bé per això que ho veiem i que tothom ho vegi amb els seus propis ulls, el que s'ha fet cap a aquestes jugadores em sembla que és un maltracte. O sigui, em sembla maltracte. Que tu t'obliguin el dia abans a anar a concentrar-te per jugar un partit amb una selecció a la qual tu no vols anar. O sigui, estem veient davant dels nostres propis ulls el masclisme que encara impera en aquesta societat. Val. I per tant, a mi em sembla que tot això al final acabarà sent molt benvingut.
10 minuts i les 10.
Una cosa, Jordi, digues, que pensa que a Espanya em sembla que fa més de 20 anys que es va eliminar el servei militar obligatori. I si no és ni obligatori anar a servir per la pàtria, com ha de ser obligatori anar a jugar a futbol? Tu ho has dit perfectament, només Espanya i Xipre tenen aquesta obligatorietat. I jo crec que les 15 i l'acord que es pugui arribar ara és tot el mateix. Són respectar les polítiques d'igualtat de gènere, que és la llei de l'esport l'empare.
Estic veient les imatges de les noies arribant a l'hotel de concentració, arrossegant-se i amb cara de tristor. Però escolta, unes noies que fa un mes han guanyat un Mundial de Futbol, però què és això?
És que no ens oblidem que aquestes jugadores arriben a un ambient on hi ha persones que han intentat defensar Vilda. O a Vilda i a Rubiales, en aquest cas. Han intentat defensar el fet, han intentat pressionar Jenny Hermoso.
Deia que l'han defensat, no ho han intentat, l'han defensat.
Clar, l'han defensat, l'han aplaudit.
Començant per la nova seleccionadora que es va enfollir aplaudint cada vegada que aquell home deia, aquest el Rubiales, deia qualsevol barbaritat. I clar, resulta que la mantenen com a seleccionadora.
Bueno,
no sé si és molt bona seleccionadora, no en tinc ni idea, ni realment m'interessa un pito. Però la veritat és que és impossible que una persona que, segons vaig veure a la tele, 7 vegades, no una, 7 vegades aplaudeix el discurs d'aquell sotacarro, resulta que la mantenen com a seleccionadora.
I especialment el que li estan fent a Mapi León. I jo crec que el gran objectiu de tot això és que al final les jugadores de futbol es puguin dedicar tranquil·lament a jugar a futbol i no hagin de ser símbol de res, sí, ni lluitar contra res. O sigui, que tots els seus esforços i totes les seves energies es dediquin a jugar a futbol com fan els homes.
Sí, un moment, un a un, i molt breu, sisplau, que donar la publicitat, que si no...
No, jo només vull dir una cosa, que hauríem de parlar també de què volen protegir a la Jenny Hermoso. La no convocatòria de la Jenny Hermoso, sense haver-ho parlat amb ella, em sembla també de jutjat de guàrdia absolut. No, per protegir de què i per què? Que expliquin què volen dir amb això.
A mi em sembla significatiu el que deia Ramon de no sap si Montse Tomé és una bona seleccionador, però que tampoc importa. Lligat al que deia la Marta abans dels morbosos, és que crec que hem perdut una mica el focus també, que no és tan interessant si darrere hi ha un motiu morbós, és que ja hi ha motius esportius per reclamar aquests canvis. És que Montse Tomé, o sigui, les jugadores reclamaven un seleccionador o seleccionadora de garanties, perquè Vilda no ho era, i l'alternativa de la federació, ja no només per la línia continuista, és posar la segona entrenadora d'un entrenador que no estava preparat pel càrrec. Per tant, més enllà de si hi ha motius que hi ha, però com a tot arreu, jo crec que no cal anar a buscar els motius extraesportius, que tenim arguments esportius prou contundents com per exigir aquests canvis.
D'aquí aproximadament mitja hora saludarem aquesta persona que diré qui és, que viu en casa. Però és que m'agradaria que, aprofitant que sou vosaltres aquí, d'aquí uns moments, després de la publicitat, parlant d'un altre tema que no té res a veure amb tot això. Res. Però que jo avui m'he quedat i volia parlar amb els habituals, però aprofitant que hi ha aquí la Laia, l'Edurne i la Marta, em poguessin parlar ara. I avui aquest matí els apunts de les 8 i deia precisament la frase de Lacroix que el món s'ha tornat indescifrable per la gent que va néixer abans de 1989 a partir del que avui llegim a La Vanguardia que s'han posat els pèls de punta. Estan investigant un cas de presumpte assetjament sexual a Extremadura d'una nena de 6 anys per part de 3 companys de classe. De classe. Clar, la fiscalia ha hagut d'arxivar el cas perquè són menors de 14 anys, sí. Per tant són inimputables. Però, clar, la pregunta que em faig és... Hòstia, la societat que estem... Perquè jo no em vull creure que fa anys això passava amb criatures de 6 anys. Jo no m'ho vull creure. O sigui, que passaven moltes més... Que hi havia molta més violència masclista que ara, però que no es denunciava, segur. Segur. Però això... I aquí em porta a parlar d'un tema que... Hi estem tots. Tots a dins. Que és el tema de la sexualització... de l'adolescència i de la infantesa.
Però això té a veure...
Moment, que mira que encara ve Ramon Rubí. No, hi havia una pausa silenciosa. I com el conde Dràcula em saltava aquí. I igual.
RAC 1.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediquis temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a Personio.es i prova la demo gratuïta.
A Quirón Salut, creixem a Badalona per a continuar cuidant-te. Per això, inaugurem un nou hospital d'avantguarda amb professionals de prestigi, servei d'urgències generals i pediàtriques 24 hores i un tracte proper i personalitzat. Nou Hospital Quirón Salut, Badalona. Connectat a la xarxa assistencial de Quirón Salut a Barcelona. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Tant de bo fos així de fàcil acabar amb aquest embús. Ara sí. Bon dia.
Good morning.
Alleugereix l'embús ocasional en despertar amb Dulcolaxo i obre la porta a un gran dia. Alleujament del restrenyiment ocasional a partir de 10 anys. Amb Bisacodil, de Sanofi o Pela. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
A Brico de Pau celebrem el nostre 20è aniversari amb ofertes excel·lents. Només aquest 20 de setembre gaudeix d'un 20% de descompte en banys, dutxes, lavabos, mobles, mampares. No deixis escapar aquesta superoportunitat de temps limitat. Aprofita-la al màxim. Només el 20 de setembre. Només a la teva botiga i a Brico de Pau.es.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 14 al 25 de setembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
La Daurada Restaurant. Reserva taula davant del mar en un espai gastronòmic únic al port de Vilanova.
Especialitat en arrossos, peix de llotja i cuina mediterrània de mar i foc.
Sala climatitzada i terrasses amb vistes panoràmiques i postes de sol espectaculars.
La Daurada Restaurant. Obert tot l'any. Vilanova i la Geltrú.
Des de l'Ireco volem donar-te les gràcies per ser l'heroi de l'oficina. Perquè canvies el tòner, omples d'aigua la cafetera, recarregues els folis de la impressora.
I aconsegueixes les millors marques per a tot el que necessita el teu negoci a l'Ireco.es. Fes ara la teva comanda fins amb un 50% de descompte en material d'oficina i guanya una subscripció de cafè gratis valorada en 1.000 euros. Condicions a l'Ireco.es.
El perquè de tot plegat.
Vale. Pràcticament les 10 del matí, quan estem parlant... Ana Gómez, no estàs horroritzada amb això que explicava ara de lo de lo d'Extremadura que ha passat? Ana, espera, que l'hem perdut, ara la recuperarem. Ara la recuperarem.
Està horroritzada.
Està horroritzada. Ferran.
No, evidentment, el que passa que, clar, ostres, a mi... La veritat, em sorprèn, amb 6 anys, perquè amb 6 anys és que és una edat, vull dir, és molt infant. És a dir, quan parlem de nens de 12, 13 anys, no? Casos que hi ha hagut, els casos de Badalona, del Màgic, i penses, ostres, doncs, l'educació sexual que rep, l'accés a la pornografia, no?